Ens volem submergir amb els resultats de la primera fase de la carta arqueològica subaquàtica de Formentera, que fa ara 8 anys va encarregar el Consell Insular a l'Institut Balear d'Estudis en Arqueologia Marítima, l'IBEAM. Amb aquests treballs s'han localitzat 16 jaciments submarins de diferents èpoques històriques en aigües de la nostra illa. Volem saludar a la consellera de Patrimoni, a Raquel Guasch. Molt bon dia, consellera.
Bon dia.
Bé, 8 anys de feina que han doncs, conclòs amb aquestes troballes i d'entrada amb la seguretat que estem una mica menys secs del que passa sota l'aigua.
Evidentment, i justament divendres quan van fer la presentació, no? IBEAM va fer la presentació dels resultats, doncs ens donen, clar, una fotografia, justament, no? Com deia, submergida. Una fotografia de vegades, com ells bé deien, estem envoltats de mar i el mar forma part talment, no?, de la nostra vida i de vegades som uns grans desconeixedors del que hi ha sota aquest mar, no? I per tant, bé, IBEAM des del 2015 doncs ens ha donat llum sobre aquest món submarí, sobre aquestes troballes que és doncs ens d'alguna manera tot allò que se va trobant, tot allò que se va localitzant, que se va estudiant, ens donen doncs, una part de la història que vulguem o no, doncs va com complementant la història terrestre també, no? Perquè, evidentment, terra i mar en una illa estan totalment connectades i és impossible que no sigui així. I, per tant, bé, la valoració des de l'àrea de patrimoni, des del Consell en general, doncs és que IBEAM doncs és una entitat molt involucrada, molt apassionada també, perquè crec que doncs les persones que al capdavant doncs mostren això, molt interès, molta passió, però sobretot aquest tarannà i aquest academicisme i aquesta rigorositat amb tot el que es fa, no? I justament per això, bé, doncs jo vaig conèixer Javier Pandozzi el 2019 i evidentment quan me va explicar doncs tot el seu projecte i que havíem de continuar, no vaig dubtar en cap moment que això s'havia de fer així i de fet el que hem fet és fer una passa més perquè vam signar aquest agost un conveni de col·laboració, ja no és perquè per donar un poc més de qualitat en aquesta relació Consell i IBEAM per seguir caminant junts, no? I evidentment una cosa són totes aquelles prospeccions o totes aquelles accions programades que puguem anar fent, però per altra banda també tot allò que de sobte trobam, no? Perquè de vegades hi ha algú que ens diu s'ha trobat, potser hi ha a tal lloc, no? I també és un recurs que tenim a l'abast, no?
Papa, aquest és un recurs, o sigui, realment és real, això succeeix, eh? Un submarinista, un pescador, un turista...
Això passa, una barca de pescadors, perquè clar, jo crec que hem de posar molt en valor una acció que han dut molt a terme, que és conscienciar la ciutadania, és a dir... I no hem de menys tenir aquesta part, perquè si no ens conscienciem, i ho hem parlat moltes vegades, no?, des d'aquests micros, també, és a dir, posar en valor el que tenim i posar-ho en valor no pot ser si no ho coneixem. Per tant, una tasca pedagògica, una tasca de donar llum a allò que som, allò que tenim, doncs fa que la gent sigui més conscient, perquè potser si ningú t'ho explica, un dia trobes, vas a pescar o fas una mica de submarinisme i dius, ai, bé, això no té cap interès. Doncs quan algú te diu, igual sí, doncs ja dius, igual sí, vaig a dir-ho. I després algú dirà, no, això no té cap valor, o sí, però perquè no som tots experts en tot, però sí que consciencies. I aquesta part jo crec que també és molt important, a banda, evidentment, del que deia abans, la part de localitzar, la part d'aixecar planimetries, de deixar-ho tot molt documentat, doncs també és posar en valor tot això i conscienciar la gent que tenim un patrimoni sota el mar, que també és un patrimoni que hem de... que ja no dic recuperar... Quan dic recuperar, dic treure un dels vaixells que hi hagi o una... No, perquè això és molt complicat i a més ja diuen, no?, que allò que està allí és allà on ha d'estar, a nivell de conservació me refereix, però sí localitzar i deixar doncs bé que tothom sigui conscient que a Llevant o a Ponent, o allà on sigui, doncs hi ha aquestes troballes i que estiguin geolocalitzades i tot això.
Clar, localitzar, documentar, investigar, d'alguna manera anar doncs, constituint aquest trencaclosques que conforma el nostre patrimoni i també un relat sobre la nostra història.
Exactament.
També hi ha un altre tema, que tradicionalment a Formentera, no ens hem d'enganyar, moltes vegades quan trobàvem una àmfora o alguna cosa, doncs igual acabava doncs a casa, no?
Sí.
I ara sabent que ja hi ha un interès per documentar, per investigar, doncs bé, jo crec que ja és un, diguem-ne, un motiu més o una motivació més per diguem-ne, donar-ho d'alta, no? I fer-ne un avís.
Clar, per això aquella campanya de SOS Patrimoni, no? Perquè al final és això, tu trobes i si t'ho emportes,
desapareix.
En canvi, si ho dius, informes i se fa una bona recepció i se fa una bona conservació, ho tenim tots, no? Per tant, és això, aquesta consciència que et deia, aquesta campanya de conscienciació és molt important, aquesta feina que han fet ells de conscienciació, doncs això, els pescadors, les empreses de submarinisme, no? Tot aquest entrellat de gent que viu del mar i cap al mar, però que al final tots vivim del mar i cap al mar, no? Perquè el tenim aquí, no? És la nostra gran piscina que ens envolta, no?
Tenim la sort de poder comptar avui amb en Javier Rodríguez Pandozzi, és director de projectes de l'Institut Balear d'Estudis en Arqueologia Marítima, aquesta entitat, l'IBEAM, que ha col·laborat amb el Consell Insular en l'elaboració d'aquesta primera fase de la carta arqueològica. Molt bon dia, Javier, benvingut a Radio Illa.
Hola, buenos días.
Bé, sabem que s'han localitzat 16 jaciments submarins de diferents èpoques històriques en aigües de la nostra illa. Diguem-ne, el més antic que de moment hem pogut documentar, de quan estaríem parlant?
Bueno, hace ya unos cuantos años, en el 2015, un vecino de la isla nos informó acerca de un yacimiento que él creía que eran piedras de lastre y, bueno, durante los años le hemos seguido un poco la pista y en el 2020, Joan Torres, un vecino de Caló de San Agustí, nos volvió a hablar de este mismo sitio y lo que se pudo ver es que es un mineral, que es litasquirio, que se utiliza para la copelación, para el proceso de copelación para extraer plata. Y esto, los yacimientos más parecidos que hemos encontrado con este tipo de cargamento, pues podemos identificarlo con el yacimiento de Mazarrón, que es de época fenicia, estamos hablando del siglo VI o VII antes de Cristo. De todas formas, somos un poco cautos con dar fechas hasta que estudiemos a fondo este yacimiento, pero bueno, parece ser que todo apunta a que estamos en una época muy temprana de la historia de Formentera con este yacimiento.
Caram, estem parlant d'un jaciment, d'aquesta troballa, doncs aquest mineral, que seria un residu, diguem-ne, de l'elaboració de la plata, per entendre'ns.
I
se sap per què el tiraven al mar o...
Bueno, lo que estamos ante un naufragio, claramente.
Clar.
No es una cuestión de que lo lancen al mar, sino que en un momento dado, en la zona de Millor, pues este barco pues sufre una eventualidad que puede ser mal tiempo o una avería y acaba en el fondo del mar, como tantos de los yacimientos que estamos estudiando.
Clar, clar. Això estaríem parlant de l'època fenícia. Més posterior, de l'època romana, per exemple, tenim algun jaciment al voltant de les illes de l'illa de Formentera?
Sí, realmente los yacimientos documentados en la isla nos dan una radiografía bastante completa de la historia de la isla. Tenemos, bueno, pues desde un yacimiento probablemente de esta época tan temprana de la ocupación fenicia, sobre todo de la isla de Ibiza, pero también tenemos yacimientos que nos hablan de la relación seguramente entre islas en el siglo II antes de Cristo, en ese momento de transición entre el mundo púnico y el mundo romano. Tenemos yacimientos que nos hablan ya de la ocupación, del Imperio Romano, ¿no? De esta preponderancia de Roma sobre el Mediterráneo en el siglo III, por ejemplo, después de Cristo, que tenemos un yacimiento muy conocido ahí en la zona de Espardel. Yacimientos del siglo IV, ya con la decadencia del Imperio, uno que estudiamos hace muy poquito, en el 2021, que está a 70 metros, que está lamentablemente muy arrasado por el expolio. Pero bueno, la verdad es que los yacimientos que hemos ido documentando desde 2015, como digo, nos dan una radiografía muy buena de la historia de la isla.
Clar, perquè per posar-nos una mica en situació, aquest que deies del segle II abans de Crist, de l'època, diguem-ne, de transició entre el domini púnic i el romà, que estaríem parlant d'un vaixell, d'una càrrega...
Sí, todo lo que os contamos casi siempre se refiere a barcos que no han llegado a su destino y a causa de, sobre todo, con factores meteorológicos, se han hundido durante su travesía, generalmente muy cerca de la costa. Esto es sobre todo lo que estamos estudiando. Es verdad que la arqueología subacuática se dedica a estudiar cualquier registro arqueológico sumergido, que podría ser un barco, pero también podría ser, por ejemplo, una infraestructura portuaria, para entendernos. Pero en el caso de Formentera, el 100% de lo que hemos documentado son restos que provienen de naufragios.
Bé, aquest, per cert, aquestes restes que et comentaves, Javier, que es trobaven a 70 metres de profunditat i que havien patit els rigors de l'expoli, a 70 metres, caram.
Sí, claro, es que hay que entender que el buceo, como todo en la vida, ha ido evolucionando y los límites se han ido alargando. Antes la gente, sobre todo pues en los años 50, 60, cuando empieza la actividad del buceo, la gente bucea hasta los 20, los 30 metros, pero a medida que van mejorando técnicamente los equipos, obviamente las profundidades empiezan a ser más y más asequibles. Y ahora mismo bucear a 50 o 60 metros no es que sea una actividad que esté muy extendida, pero desde luego sí que contamos con una cantera muy grande de buceadores técnicos. Hay que dejar claro que no todos los buceadores técnicos, ni mucho menos, son expoliadores, pero sí que los expoliadores que te hacen su faena a estas profundidades son buceadores técnicos. Por lo tanto, el desafío de la arqueología y, por tanto, de la administración es dar respuesta, digamos, a esta nueva realidad y empezar a trabajar a profundidades pues de 70 o 80 metros para empezar a recuperar, digamos, esa información que tenemos todavía ahí.
Així mateix també tenim constància de que a vegades no fa falta ser un bussejador que descendeixi desenes de metres. Un turista italià, en aquest cas a la platja de Llevant, va fer una troballa també molt interessant, no?
Sí, correcto. Alessandro Raffaelli, un turista italiano, nada, a finales del verano, a finales de septiembre, nadando en la playa de Levante, pues localizó unas maderas que han resultado ser una embarcación, los restos de una embarcación muy, muy interesante que hemos podido estudiar porque él, digamos que comunicó como se debe comunicar este hallazgo. El hombre intentó ponerse en contacto con el Consell, con el museo, incluso con nosotros a través de nuestras cuentas en redes sociales. Y gracias a esto hemos podido documentar un yacimiento que a priori lo que hemos podido observar es que se trata de una embarcación que pensamos que está entre el siglo XVI y siglo XVII, con una madera de muy buena calidad, es decir, el barco es una embarcación que tiene un cierto porte porque toda la madera es roble. Esto lo hemos podido saber gracias a la colaboración con una dendrocronóloga, una científica que se dedica a estudiar las maderas y que nos permite datarlas, incluso saber el origen y la especie de la madera con la que estamos trabajando, Marta Domínguez. Y hemos hecho una primera intervención para documentar los restos y confiamos que en los próximos años podamos dar más respuestas sobre esta embarcación.
Caram, doncs ja veiem que Formentera tenia una certa importància com a enclau en el Mediterrani, perquè si veiem tantes restes de totes les èpoques és que d'alguna manera ha jugat un paper clau en totes les èpoques.
Bueno, es que está claro, es que tenemos que entender que cuando, si nosotros nos ponemos a mirar desde Formentera hacia el mar, si miramos hacia el sur, un día bueno, casi casi se puede ver la costa de África. De hecho, si nos fijamos, estamos viendo cómo cada día llegan oleadas de inmigrantes desde el norte de África, desde la zona de Argelia, sencillamente porque las corrientes llegan hasta aquí y porque digamos que somos un punto muy cercano al continente africano, de la misma manera que los ferries, un día de buen tiempo, podemos ver la costa de Denia.
¿Titán?
Quiero decir, Formentera, ya no solo Formentera, Ibiza, Formentera, las Baleares en general, están en un punto muy geoestratégico dentro del Mediterráneo occidental. Es decir, las rutas comerciales desde época fenicia hasta casi hoy, que van de sur a norte y de este a oeste, pasan por las islas. Por lo tanto, estamos en un punto de paso de navegantes.
Pel que fa a aquests carregaments que van des de l'època fenícia fins al segle XVI-XVII, n'hi ha algun que ens cridi especialment l'atenció o encara no hem pogut desxifrar què és el que portaven aquests vaixells?
Bueno, en cada època estamos viendo que transportaban unas cosas u otras. Por ejemplo, este barco que lo estamos digamos, ya adscribiendo a cronología fenicia, pero que todavía está por confirmar, nos está hablando de una explotación minera, ¿vale?, de los fenicios. Digamos que los fenicios tenían la tecnología para hacer este proceso de la extracción de plata, y lo que hacían era gestionar este mineral a través del Mediterráneo. Ellos transportaban este mineral para poder hacer esta cooperación. Pero, sin embargo, luego en el siglo II lo que nos encontramos son con cargamentos de vino. Este barco que hemos estudiado en la costa este de Formentera, que es del siglo II, el cargamento principal era vino. Pero luego, por ejemplo, el del siglo III comerciaba con aceite. Es un momento en el que el Imperio Romano inunda de aceite del sur de España todo el Mediterráneo. Entonces, digamos que cada cargamento responde a una realidad histórica determinada.
Molt bé, és que estava pensant, m'ha vingut al cap, i ja em disculparà, però sap aquelles històries d'aquesta empresa nord-americana que es dedica a fer recerques de tresors submarins i que ha creat certes tensions diplomàtiques inclús amb el nostre país?
Bueno, esto sí es un problema que no nos afecta directamente, que es las empresas cazatesoros, pero bueno, es una realidad. Nosotros hemos tenido versiones un poco más reducidas que sí han afectado a yacimientos de época clásica en las Islas Baleares. Y bueno, esto es una realidad con la que hay que convivir, pero con la que hay que luchar. Y como muy bien ha dicho Raquel, yo creo que hay que diferenciar muy bien las armas que tenemos para luchar contra esto. Desde luego está el aparato legal del Estado y de las comunidades autónomas, de las administraciones en general, pero sobre todo lo más básica es la concienciación y la educación. Aunque suene a discurso hippie, no lo es. Es que es una realidad. Lo que pasa es que es una estrategia a medio-largo plazo. Lo que pasa es que nosotros, una de las cosas que hacíamos énfasis en la presentación que hicimos el viernes, es que cuando nosotros llegamos a Formentera no queríamos un proyecto cortoplacista, no queríamos hacer tres campañas de 2 semanas y marcharnos de allí. Sí. Nosotros nuestro interés desde el principio es hacer un proyecto a largo plazo que tenga resultados a largo plazo, pero resultados reales. Nuestra intención es doble. Por un lado, conocer mucho mejor la historia de Formentera, pero por otro lado, que cuando pasen 10 o 15 años echemos la vista atrás y digamos, oye, sí, ahora el panorama ha cambiado, ahora el patrimonio está más protegido, ahora en las escuelas se empieza a estudiar más la historia que viene del mar y no solo la que tenemos en tierra. Por eso digo que hay muchas armas, y la más importante, como ha dicho Raquel, yo estoy 100% de acuerdo, es la concienciación y la educación.
Parlant d'armes, i ja anem acabant, Javier, entenem que tots aquests naufragis han sigut conseqüència de fenòmens meteorològics, o hi ha algun vestigi de batalla al voltant de les nostres costes?
Bueno, pues sí, es verdad que tenemos 2 yacimientos, que uno es del siglo XVI, el otro es el del siglo XVIII, y básicamente lo que tenemos es un cargamento que es armamentístico, tenemos cañones. Ahora bien, saber si estos yacimientos, estos naufragios, han producido bien por un enfrentamiento o bien por fenómenos meteorológicos, es una pregunta que solo se puede responder si hacemos un estudio en detalle de estos yacimientos. Es verdad que hay uno, el que está en SCAP, que es muy, muy conocido, que es donde hemos llevado incluso a chavales de edad escolar a visitarlo. Uno de los cañones, digamos que está como si estuviera reventado, como si hubiera sufrido una explosión. Entonces, bueno, saber esto con exactitud implica un estudio en detalle, pero este sí que podría ser uno de estos yacimientos que responde al fenómeno de la piratería que asola las costas de las Baleares desde bien temprana, desde el siglo XIV.
Apassionant la investigació de l'IBEAM liderada per en Javier Rodríguez Pandozzi. Moltíssimes gràcies, Javier, per dedicar-nos aquests minuts aquí a Ràdio Illa. Moltíssimes gràcies i molta sort. Abans d'acabar, per això, ara comencem la segona fase d'aquesta carta nàutica. Conta'ns una miqueta, breument, una mica quins seran els pilars de la investigació en aquesta segona fase.
Pues mira, digamos que tenemos 3 objetivos en esta segunda fase. El primero, ya lo ha adelantado la consellera, es avanzar en la protección del patrimonio. Y para eso hemos diseñado una web donde la gente va a poder comunicar los hallazgos y digamos que va a facilitar mucho el trabajo tanto a la administración como a los arqueólogos a la hora de comprobarlos. El segundo objetivo que vamos a tener es avanzar en el estudio de los peces a grandes profundidades, más allá de los 50 metros. Sabemos que, como te decía antes, que es una realidad que estos yacimientos se están perdiendo a causa del espolio o de actividades pues como la pesca a arrastre o la instalación de tendidos eléctricos, y tenemos que dar una respuesta a esta urgencia. Y la tercera es ampliar las redes de colaboración con instituciones científicas y académicas a nivel nacional e internacional. Tenemos que empezar a atraer tanto fondos económicos para poder estudiar, pero también expertos que empiecen a dar respuesta a estos yacimientos que hemos encontrado.
Javier, moltíssimes gràcies i molta sort.
Venga, a vosotros, muchas gracias.
Bé, doncs apassionant, eh?, aquest viatge a les profunditats de Formentera amb vestigis històrics doncs, des dels 2.700 anys enrere. Déu-n'hi-do, eh?
Clar, al final el que ens mostra això és que tenim una altra Formentera sota el mar, no? I no és una Formentera diferent, sinó que són uns vestigis diferents que ens aporten més informació de l'espai o el lloc estratègic en què està Formentera, com bé deia en Javier també, és a dir, no només Formentera, sinó Balears, i que realment doncs, aquest mar que ens envolta doncs, era un mar de pas, un mar amb molta activitat, i per tant, bé, tota aquesta aportació científica doncs, ens obri els ulls, ens obri el patrimoni, ens obri el que som, i no me cansaré de repetir que hem de seguir posant molt en valor tot aquest patrimoni que tenim a la nostra illa.
Per cert, ara que esmentava això dels problemes de conservació, no?, amb l'estesa elèctrica, tenim un tercer cable ara en marxa. Això s'ha mirat abans de tirar cable avall?
Pel que jo em consta, sí. Per tant, vull pensar que sí.
Bé, doncs ja ho veieu. Us farem arribar, per cert, a la nostra publicació, al nostre web, amb aquest podcast, doncs, també unes fotografies d'en José Antonio Rivas impressionants. D'aquest patrimoni submarí. Sí. Ja per anar acabant, consellera, ja que la tenim aquí, volem aprofitar també de parlar de la campanya Som Clau, feta amb el Servei d'Assessorament Lingüístic del Consell, el SAL, i que presenta una manera, com dir-ho, doncs, un ganxo, diguem-ne, per estar aprofundint una miqueta més amb la nostra llengua, cultura, història pròpies. No sé si heu vist aquests cartells que corren als opis, que si és el Jupo Cisterna o a les xarxes socials. Era el Jupo Cisterna al final?
Parlaré una mica de la campanya.
Som-hi.
Clar, aquest Som Clau, jo el resumiria amb una paraula, transmissió. Una segona paraula, responsabilitat en la transmissió. Aquest lema, clar, l'hem estat pensant molt i ha estat una campanya que hem pensat moltíssim i hem volgut treure-la quan estàvem 100% segurs, no? En cap cas aquesta campanya volia ser una mena de concurs, competició, a veure qui sap més, si és un aljup, una cisterna, un rall o el que sigui, no?
Era un rall, ho ha dit, se li ha escapat.
Tot el contrari, no preteníem això. El que preteníem era donar el missatge de, bé, compaginar llengua, que és una part del nostre patrimoni molt important, bàsica, essencial, una eina del nostre patrimoni que cohesiona socialment, no? Per tant, la llengua, amb altres elements del nostre patrimoni, de vegades patrimoni immaterial, perquè de vegades quan parlem de patrimoni de seguida anem a un element arquitectònic, no? El patrimoni són moltes coses, són les arts de pesca, és la toponímia, la microtoponímia, no? Per tant, volíem enllaçar tot això. I el Som Clau per què? És a dir, perquè jo Som Clau transmetent a la gent que conec, i ja no només els fills que tenim o no, no? Sinó a la gent que coneixem, a la gent que arriba a Formentera, els topònims com són, no? Els reals, els nostres topònims, o parlar, mantenir-me amb la llengua i no suposar que la persona que no conec no coneix la meva llengua, perquè igual sí, no? Estic fent un prejudici i canvio de llengua immediatament. Per tant, una mica el Som Clau és tot Som Clau perquè això continuï en el temps. És a dir, tots tenim la responsabilitat, i no només les administracions, de contribuir en aquesta transmissió. I la transmissió que assegura? La transmissió assegura que no es perdin els topònims, que no es perdi la llengua, que no es perdi, el coneixement d'ús o de coneixement de les arts tradicionals de pesca o de la matança o de la cuina etcètera, etcètera. No? Per tant, una mica era això, és a dir, aquest missatge de tots tenim la clau perquè això no desaparegui i tots som clau per que això no desaparegui.
Home, és veritat que doncs, aquesta campanya, si bé no vol fomentar la competitivitat, home, sí que suposa un repte, un petit desafiament,
sí.
Que és part de la gràcia, no?
Sí, però ho he volgut dir perquè justament ahir feien, no, 4 valoracions dels primers dies, era com, clar, la gent ho veu i és, rall, no sé què, ta-ta-ta-ta, no? I ja s'ha dit, no?
El fill d'en Jaumet tirava
exacte,
el rall, no?
Sí,
molt bé.
Sí.
I al final era el Jupo Cisterna?
El Jup, crec.
Em sap dir, no sé si ara em fico en un jardí, però la diferència entre el Jup i Cisterna...
No me ficaré en aquest jardí, deixarem que en Maria ens ho segueixi explicant, tornem a posar play, perquè ella ho explica fantàsticament bé i jo ho faré molt malament.
Molt bé. D'altra banda, també agrair la col·laboració del Salt amb Ràdio Illa, amb aquest Sobreviure al Català, que torna a la nostra antena cada dilluns cap a les 9:30.
Sí, clar, és que al final ja vaig venir fa, no sé, 2-3 setmanes, no?, a parlar de llengua. M'encanta venir en aquests micros a parlar de llengua, a tenir clar que des de l'àrea del Servei d'Assessorament Lingüístic tenim molt clar que hem de fer, dur endavant iniciatives per avançar, no?, amb aquesta normalització de la llengua, per fomentar l'ús, per fomentar el coneixement, i no pot ser només fent cursos de català, sinó que han de ser moltes accions, el voluntariat, ajudar la gent a retolar, a valorar la llengua des de tots aquests àmbits i relacionant-ho, llengua, patrimoni, elements, cultura, no?, tot això, tot el que som realment, posar molt en valor aquesta Formentera, la Formentera que és el que és, no? I amb totes les seves característiques de Formentera.
Ja comencem, els oients doncs dient la seva sobre si el Jup i la Cisterna. Una gent que ens diu, a Formentera crec que el Jup té una part per damunt d'enterra, la Cisterna està enterrada però no estic segura, el de la foto és un el Jup. Crec. Bé, ja ho anirem resolint els pròxims dies. No ens agafeu la paraula, per favor.
Exacte.
Raquel Guas, consellera de Patrimoni i Política Lingüística, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.